Aquesta banda sonora que va trobar el Nieto, que fa parlar i tirar enrere 3 mesos, que recordem va ser assassinat, ho recordareu, i si no, jo refresco la memòria. Port Olímpic de Barcelona, un membre de la comunitat gitana del barri de la Mina. El crim, si recordeu, va provocar una fugida immediata dels membres del clan rival per por a represàlies, però des de fa una setmana sembla que han anat tornant al barri de manera esglaonada. Hola, Pere Culler, i hola, Enrique Figuereda, bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
És així, Enrique?
Pues sí, una part dels Peluos han tornat a la Mina i a Sant Roc.
Peluos?
Peluos, ara anirem deixant...
Ah, val.
Peluos és diguéssim, el nom del clan dels agressors. Anem a pams. Van marxar un grup de Peluos al gener, uns 500, es calcula aproximadament, i han tornat ja uns 250. De totes maneres, Jordi, no està del tot clar qui ha estat la persona o persones que han autoritzat, per dir-ho d'alguna manera, que els Peluos puguin tornar a casa. Se sap que han tornat aquells membres del clan, com diríem, més allunyats, els que són parents més allunyats dels autors materials de l'assassinat d'aquest jove del clan rival, que en aquest cas són els Baltasares.
Els Baltasares. Va, anem a recordar, a fer memòria, anem a fer memòria, Enrique, del que va passar aquest passat mes de gener a la ciutat de Barcelona.
Exactament, era el dia 25, concretament, de matinada, a la sortida d'una discoteca del Port Olímpic. Un grup de Peluos li van clavar a un membre dels Baltasares un vas trencat. Això li va causar la mort. Aquella mateixa matinada ja, aquelles últimes hores d'aquell... O sigui, aquelles primeres hores del dia 25, molts membres dels Peluos, alguns fins i tot parents molt llunyans, com diem, van iniciar l'èxode. Van haver de marxar per la por de la revenja inevitable dins de la llei gitana, que alguna vegada ja hem comentat i que avui recordarem en part. La marxa va provocar l'abandonament de nombrosos pisos, de parades del Mercadillo, que els nens deixessin l'escola, que els que seguien alguns tractaments mèdics els haguessin d'interrompre, etcètera, etcètera. La detenció d'un primer sospitós a Bilbao pocs dies després i temps després d'una segona detenció a Màlaga no van aconseguir calmar els ànims fins fa ben poc, com ara explicàvem. I encara parcialment, una font de la comunitat gitana de la Mina, que no ha volgut que el gravem ni que diguem el seu nom, ens ha explicat que la tornada dels parents més llunyans dels agressors s'ha produït perquè els ofesos, és a dir, els Baltasares, l'han autoritzat després de que el temps hagi fet una mica la seva feina i hagi fet baixar la tensió. Encara que no s'ha aclarit, es dona per fet que aquesta negociació han intervingut els anomenats vells de respecte, los viejos de respeto. Es tracta d'una figura... Uns dies després dels fets ens va aclarir Fernando Macías, un professor de la Universitat de Barcelona, gitano i investigador del Centre de Recerca de Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats.
Nosaltres parlem de persones de respecte, o ancianos, o persones grans, no? O viejos de respeto, que es diria en castellà. Sí que és veritat que quan hi ha casos com el que acaba de passar, o altres tipus de casos que tenen a veure amb molt més aquest delicte o problemes concrets, sí que ens podem trobar que aquestes persones s'organitzin d'una manera molt concreta o molt estructurada. Un home de respecte és respectat no només pels membres de la seva família, sinó pels membres de tota la comunitat del seu entorn.
Un dia, Enrique i Pere, hauríem de parlar del gitanisme, del gitano com a ètnia, parlar-ne, perquè molta gent no sap que estem convivint amb gent que té una manera de fer molt tribal, que és, escolta, cap problema, però per saber com funcionen. Clar, gent de respecte, és a dir, que deu ser la gent d'edat avançada, dels diferents famílies, que interpreto... Clar, jo primer que us vaig preguntar la setmana passada, quan vam dir aquest tema i tal, clar, la gent està tornant, però perquè pugui tornar la gent... Vol dir que hi ha hagut alguna mena de pacte aquí. No? És a dir, la tornada no és espontània.
Sí, de fet són diversos elements. Encara no està del tot clar, però en tot cas no s'ha pogut produir fins que hi ha hagut una autorització d'un estament superior. Serà l'administració barrejada amb el Consejo de Anciano. Això encara no està clar. Uh-huh. Però és evident que si els Baltasares no haguessin autoritzat d'alguna manera, això no hagués passat. Fons dels Mossos d'Esquadra ens han explicat que van disposar d'enllaços amb la comunitat des de ben principi per tal de baixar la tensió i que s'han fet diverses trobades i interlocucions, es diu d'una manera una mica eufemística, amb un cert protagonisme fins i tot dels comandaments de la zona. En qualsevol cas, els familiars directes dels assassins, que quedi clar, no poden tornar. El seu desterrament no ha caducat i no se sap quan podran fer-ho. No poden parar a tornar, ni pares dels agressors, ni germans, ni fills, ni cosits germans.
Va, això és el que hi ha. Podran tornar?
Per ara no. No se sap
si... O sigui, de moment ara qui pot són els parents llunyans. O sigui, l'acord és terceres i quarta generació, o majoracions...
Són famílies extenses, que se'n diu, perquè el concepte familiar gitano va més enllà de la més immediatesa. Llavors, ara com ara els de sang més propera, aquests no poden ni somiar-ho. Ves, tinc la sensació que encara en falten dos per detenir, que això serà bastant interessant, o per determinar si es
quin
perdona
merder,
o no es perdona.
O sigui, quin merder s'ha organitzat, per tant. O sigui, aquest assassinat, el merder que s'organitza i els moviments que hi ha... Vaja, de fet, es va crear una comissió parlamentària per parlar i per abordar aquest tema, no?
Sí, ara després una vam a comentar, però en tot cas et diré que la comissió parlamentària, que ens consti, només es va reunir el dia que es va constituir. És
Bravo.
Veritat que hi ha hagut altres
Bravo.
Comissions que sí que s'han...
Bravo, és a dir, és allò que passa.
Sí.
Escolta'm, no, pa, hi ha un assassinat, comissió parlamentària per parlar del tema dels gitanos, tal, no sé què, el dia que es constitueix, i si t'he vist no m'acordo.
Sí, de totes maneres, t'he de dir que un altre de caràcter tècnic sí que ho ha fet, s'ha reunit 3 o 4 vegades, no parlem d'aquesta, diguéssim, més protocolària, que fins i tot algun dels interlocutors alguno d'aquests viejos de respeto els van convidar que anéssim a la parlamentària i van preferir no fer-ho, perquè recordo que aquesta font ens va dir: qualsevol tipus d'interlocució que donem un pas endavant es pot malinterpretar no només pels ofesos, sinó pels que han marxat. O sigui, dit això, sí que hi ha hagut una tècnica, una comissió, que ens han tractat temes, per exemple, d'habitatge. Per què? Perquè alguns dels que s'han anat estan demanant, per exemple, permutes amb habitatges de protecció oficial de les noves zones d'assentament, per exemple. I aquest en el millor dels casos, perquè hem conegut casos de famílies, ens han explicat que han estat dormint a cotxes. També s'ha abordat... Això perquè vegis, perquè tu estaves dient, s'ha muntat un lío molt, molt important. Doncs sí, fins i tot s'han parlat de temes de sanitat i d'escolaritat en aquesta comissió tècnica de la que parlaven, i per descomptat, de seguretat. I això ha estat perquè alguns d'aquests peluos, fugits de la mina i de Sant Roc, doncs, s'han convertit en ocupes i han creat nous assentaments en pobles de l'entorn de Barcelona.
Clar, és que aquesta és la gran pregunta, que espera on van a parar les famílies que van fugir de la mina.
S'han escampat en la immediata diàspora de famílies gitanes que van haver de marxar de la mina i de Sant Roc, també, de Badalona, per la por a les represàlies. Un bon gruix es va dispersar per diverses localitats de l'entorn metropolità de Barcelona. Es van escampar tant pel Maresme, a Alella, a Palafolls, a Tordera, van arribar a la Selva, a Blanes, i fins al Baix Empordà, a Platja d'Aro, i també pel sud, pel Garraf, a l'entorn de Vilanova i la Geltrú. Curiosament, s'han anat repartint en grups de volum molt similar, sempre a l'entorn de les 40 persones a cada població. Tant al nord com al sud, les diferents famílies han ocupat habitatges d'urbanitzacions, algunes de luxe, moltes cases unifamiliars. La gran majoria eren en zones de segones residències, en general estaven buides, eren propietats d'alguns bancs, però d'altres han aprofitat que els propietaris, que eren estrangers, estaven de vacances, estaven a casa als seus països, perquè no es venen aquí a l'estiu. En una sola casa s'hi podien arribar a allotjar fins a una vintena de persones, tots acumulats allà. L'arribada de sobte de tantes famílies en llocs habitualment tranquils va provocar, com és natural, la inquietud en veïns, i més quan van saber el perquè de l'arribada i d'on venien i per què venien. Doncs, més enllà de la susceptibilitat, però no es van registrar cap conflicte. Això ens ho explica Ramon Francàs, director adjunt del Diari de Vilanova.
Van provocar la lògica inquietud en el veïnat de persones estranyes i en fer-se pública la notícia que eren ells encara més, però en tot cas van provocar cap tipus d'incident ni cap fet delictiu, més enllà de l'ocupació il·legal de les cases, òbviament.
Per tant, hi havia tensió, però hi havia tranquil·litat. Si a Vilanova van ocupar cases a les urbanitzacions del Fondo Somella, de la Collada i el barri de l'Aragall, a Alella es van instal·lar a l'urbanització de luxe a Alella Mar, ocupant 3 habitatges, 2 propietats de bancs i un d'un particular. Com a Vilanova no va haver incidents, però els veïns van recuperar l'habitatge ocupat. Ens ho explica Andreu Francisco, l'alcalde de l'Alella.
Des que van arribar a finals del mes de febrer ja, no hi ha hagut cap tipus d'incident produït per aquestes persones. El que sí que es va produir doncs ara ja fa algunes setmanes, és que un d'aquests tres habitatges va ser recuperat per part de la propietària amb la col·laboració dels veïns.
Bueno, estava escoltant l'alcalde. L'Ajuntament quines mesures pren quan es troba en unes circumstàncies com aquestes?
Van haver de parar el coc com van poder. En tots els casos, els ajuntaments van estar a casa des del primer moment del que estava passant i en principi van actuar en dues direccions. Per una banda, les policies locals, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, van extremar el control de la vigilància dels nouvinguts i, de l'altra, atesa la situació excepcional, es va procurar la desocupació dels habitatges privats per altres de tipus social, ni que fos de manera provisional, per tapar el forat. Andreu Francisco.
Mentre aquestes persones, teòricament, no puguin tornar a casa seva, doncs treballar amb la Generalitat per tal de poder oferir uns habitatges socials d'emergència provisionals per poder acabar amb aquesta situació irregular o il·legal d'ocupació d'aquests habitatges.
Tots els ajuntaments afectats per aquesta diàspora que estem explicant de les famílies gitanes, una vintena d'ajuntaments estem parlant, s'han organitzat a l'entorn d'una mesa coordinada per la Generalitat per donar o procurar donar una resposta comuna als problemes en què s'han trobat els diferents municipis.
Ens coordinem a través d'una mesa que està organitzada o dirigida per part de la Generalitat, on hi ha diferents departaments de la Generalitat afectats, on hi ha els representants dels ajuntaments emissors, que són Sant Adrià i Badalona, i després representants de tots els municipis on aquesta gent s'hi va instal·lar esperant de poder tornar a casa seva.
Que estàvem parlant d'una... Perdó, eh? Els peluos són els que van marxar. Estem parlant de que van marxar unes 500 persones.
500 persones.
Per tant, vol dir que 500 persones entre els familiars directes i els més llunyans. Per tant, imagina't la natalitat que hi ha amb aquests clans i amb aquestes famílies. Per tant, vol dir que només dues famílies en aquesta zona ja són 1.000 persones, més o menys, o 800. El que passa és que poden estar creuades entre ells, que aquesta és l'altra.
És que no és un sol clan, per dir-ho, sinó de famílies, hi ha barreges, i el concepte gitano de família és molt més extens que el nostre. Sí. Per haver-hi cosins segons, cosins tercers, es va escampant, i per tant, sí que és una família original, però que és molt extensa.
I primos n'hi ha molts, perquè, per exemple, amb alguna de les persones on hem parlat, resulta que té primos amb un cantó i amb un altre. Això que tu deies, de les famílies creuades. Sí, sí, és així. Hi ha més clans a la mina. Els zorros, etc. Hi ha molts noms, eh? Hi ha, no només aquests.
Puc fer una pregunta?
Ja era.
Això s'acabarà? Aquesta situació s'acabarà aviat, Pere?
Per una part sí, per l'altra no. Mm-hmm. Per la part que s'acabarà, els ajuntaments, aquests més propers que estan a la zona de Barcelona, sí que tenen la sensació que la situació està a punt d'acabar. De fet, els de Vilanova ja han tornat, a Vilanova ja han marxat, ja són al seu barri d'origen, les 8 famílies que hi van anar, i a l'ell es pensa que el nucli que queda, que és una família, com diuen, extensa, de 32 persones, pensen que està a punt de fer-ho.
Aquí a l'ell va arribar un nucli familiar, allò, amb els avis, fills, parelles i nets i netes, i en principi semblaria que, bueno, no semblaria, seguirien en aquí, però bé, semblaria que la situació podria o estaria a punt de canviar en molt breu, i que aquesta majoria, doncs, segurament podrien tornar en una qüestió de dies o poques setmanes.
És curiós, eh? Això que estem parlant avui, Pere Culler i Enrique Figueredo, aquest tema és un tema que em té molt fascinat, perquè, pel que m'explicàveu, la nit que passa tot, ja només passa, i quan s'assabenten que ha passat aquella mateixa nit, això passa en una zona, en una discoteca
del Port Olímpic, sí, de Barcelona.
De Barcelona, ja la mateixa nit a Sant Adrià ja saben el que ha passat, i aquella mateixa nit ja agafen maleta i se'n van.
Amb matalassos, i ens podem imaginar una mica una diàspora... Sí, sí.
Bueno, hi ha una consciència del que ha passat. Saben què ha passat, coneixen el seu codi intern, saben les relacions que hi han, i saben que és perillós estar allà. Els de familiars més propers, perquè aquestes coses s'expliquen de seguida com és natural, ni que sigui per un sistema de protecció familiar, eh? Els més propers se'n van, i se'n van tan lluny com poden. Em sembla que es localitzaríem...
Bueno, de fet, les detencions, ara, sí. Els dos sospitosos, un va ser detingut a Bilbao i l'altre, un mes després, va ser detingut a Màlaga. Es calcula que una part està a Andalusia, segurament al voltant de Màlaga i els seus pobles, i uns altres estan al País Basc.
I hi ha recerques per part d'aquest altre clan, d'aquesta gent? O sigui, pot ser que algú els busqui per...
No. Jo crec que fins que no s'acostin, sembla ser que no tenen
perquè
un servei d'intel·ligència.
Han trobat a la persona... El qui va matar-lo o no?
En principi, un dels dos detinguts és el presumpte automaterial. No. Sí.
Però com que era una colla que es van posar, es van barallar, els van anar a buscar... De fet, inclús eren conscients que hi havia càmeres de seguretat perquè es van tapar les cares de seguida amb les caçadores. Sí. Saben que eren més d'un. Aleshores, aquesta venjança interna vol saber o vol tenir com a mínim localitzats tots els autors que van participar en aquesta mort.
És dijous, 5 de maig del 2016, i avui hem parlat d'aquesta història dels gitanos de la mina. La setmana que ve?
La setmana que ve tenim un enigma.
Ah, un enigma? 75 aniversari de la localització de la màquina Enigma d'encriptació de missatges a la Segona Guerra Mundial per part de la Wehrmacht, de l'exèrcit alemany, i que la seva descoberta i la seva decodificació va escurçar la guerra entre 2 i 4 anys i va salvar milers de vides. Volem dedicar-li una mica de temps a aquest aniversari.
Missatges secrets.
Dijous que ve.
Criptologia.
A la Crònica Negra del món RQ.